Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils. Tenim en Jordi Casas i en Domènec Miquel. Bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Els anava a preguntar si van participar a la marxa infantil de diumenge. Ja m'han dit que no, però estaven recordant quan hi van participar vostès quan eren infants. I el Jordi, amb molt d'orgull, m'ha dit, així fora sí, no, de micro, espero que no revelaré cap secret, que, no? Que vas guanyar una medalla quan?
Sí,
a veure, explica'm
sí,
això.
Home, si jo tenia, posa-li que tingués, no sé, 10 anys, però hi ha alguna cosa, pues mira, però l'any 64, per ahí.
I vas quedar novè.
Novè, tu.
De quantes parelles, clar, 20, això s'ha de dir.
Bueno, 28 o 29, bueno, però si era molt més disputat, eh?
Home, ara n'hi ha 1.250,
bueno, més o menys. Això és, ara això és com la Lliga, quan jugues amb 20 equips, però, ostres, la final, amb, la semifinal amb 4 equips és més difícil. Era la cosa era més concentrada, eh? La
gent... Com si quedessis el 400 ara, eh? Tampoc...
No,
sí que sí.
No
més mirar... o menys és la proporció.
No, pots mirar així proporcionalment. És un...
Home, jo crec que sí. Domènec, tu també havies guanyat, no?
No, aquí s'ha jugat, no. Aquí s'ha jugat, no sé per què, que li vam fer bastant mal paper. I en canvi havia guanyat la de Sabadell. La Sabadell vaig fer un segon i un primer, les dues vegades que hi vaig participar.
Jo no sabia que n'hi havia Sabadell de marxa.
Sí.
La van copiar d'aquí o la van copiar nosaltres d'allà?
No, es va copiar, la de Sabadell es va copiar de la de Sant Cugat. La de Sant Cugat és un parell d'anys més antiga que no la de Sabadell.
56 anys, déu-n'hi-do. Hem fet un reportatge aquests dies a cuap.cat sobre la marxa. La veritat que les imatges de les primeres marxes són... no tenen preu, eh?
Bueno, és que
no té res a veure. No, res, 20, res.
30 parelles, vale. O 40, és igual.
És igual, és igual.
Vigia 40 parelles, no? Que són 80 persones. Amb 2.000 i pico d'ara, és que... a mitja hora arribàvem tots, tu. Les 40 parelles a mitja hora arribàvem tots.
Sí, a mitja hora havia sortit i...
Sí, i ara tarda no sé quan arribar.
I es dinava, també?
Sí. No. Era només de matí.
L'altre dia ho comentaven, jo crec que... No sé, ara no sé, hauria de fer memòria, no recordo.
No ho sé, no ho sé, però jo almenys a la meva època no. A la meva època eren marxes de matí.
Jo diria que sí que arribàvem a la tarda, però bueno, no m'hi vull posar fort, perquè clar, fa molts anys, no sé. Home, suposo, si dinaven, suposo que era el típic, la tuita de patates i els...
I rai.
No, i la d'allò...
O el llom arrebossat.
I el llom arrebossat, o el típic, sí, sí. O l'escalopa arrebossada, sí. Era el típic.
Ara veurem què passa amb la marxa juvenil, perquè hi havia molt poques parelles aquest any, i ja des de l'organització han dit que la volen fusionar amb la infantil. Que,
i hi ha infantil i juvenil, ara.
Sí, feien aquesta distinció, segons...
Sí, fa uns anys, sí.
Els participants.
Perquè aleshores jo crec que érem fins als 14, no?
Sí.
Jo crec que aleshores era a partir dels 6 o 7 o...
No, i ara també, no? Fins als 14. El que passa és que el problema és que la marxa s'ha anat obrint per la banda de baix.
Ja.
Perquè abans em sembla que el mínim que es demanava és que tinguessin 8 anys.
Val, doncs d'això
era. I ara em sembla que hi van anar-nos amb... Sí.
I ho fèiem tots junts, eh? Començava això, amb 8 anys o així, fins als 14, ho fèiem tots junts. I tots junts érem 20 i pico parelles, imagina't. Però clar, a veure, Sant Cugat aleshores devia tindre 13 o 14 mil habitants... I ja en té 87.000, també això, també...
També es nota.
També es nota.
Se sortia des de davant de l'Ajuntament?
No, jo recordo haver sortit des de la passa de l'Octavià, des de la seu del Comuntanyenc.
Sí.
Des de davant de la seu del Comuntanyenc, que estava a la cantonada aquella on ara hi ha una pizzeria.
Estem parlant del carrer...
No,
aquí, a plaça Octavià, exacte.
Sí.
És que el senyal cap a l'altra banda ara m'ho he despistat. Clar, difícil.
No estic situat ara.
Sí, davant de la torre.
I allà tenia la seu del Club Muntanyenc.
Sí, i sortíem de la plaça, Agafàvem el carrer de la torre i vinga, apa.
Sí.
Cap a Collserola.
I cap a la vall de Sant Medir, perquè sí, sempre. De marxa no ha tingut grans variacions possibles.
De fet, l'organització ha dit que de cara a l'any vinent probablement l'inici de la marxa canviarà d'ubicació, era la plaça de la Vila en aquesta edició, però potser l'any que ve es fa el parc de la Pollancreda, per facilitar, hi ha més espai, hi ha més a prop de...
Després molts anys va sortir des de la plaça Barcelona, que és on estava la seu, i...
Vaja, ara que tenen aquí la seu, ja tenen la seu aquí darrere,
sí, però,
podrien aprofitar la plaça Octavià.
La plaça Octavià o la plaça Pep Ventura, vol dir?
No, jo dic la plaça d'Octavià, la podrien aprofitar.
El que passa és que tantes parelles, puah, és un cigral, així té molt espai, eh?
I devíeu sortir tots a la mateixa hora, no com ara que hi ha hores, les 9, 9.30, 10, 10.30...
No, sortia cada dos minuts o així.
Cada dos minuts.
Però clar, si és amb 20.000 parelles, amb 3 quarts d'hora havíem sortit tots.
Exacte, sí.
Clar, 3 quarts d'hora havíem sortit tots.
Veurem, doncs, com va, més amb aquesta nova etapa del Club Muntanyenc. Escolti, vull parlar amb vostès de política catalana
política.
I espanyola. Per què fas aquesta...
Però ja saps que a mi no m'ha agradat parlar de política.
Home, tu sí.
Ah, sí?
Sí, t'encanta.
Vale.
Tens alguna esperança?
Del no dialogant?
De qui... Ah, sí, això vull...
El no dialogant és una cosa molt...
Qui és el no dialogant?
Avui tenim el debat sobre la transferència de la competència perquè Catalunya pugui convocar referèndums. I tindrem com a defensors d'aquesta proposta en Jordi Turull de Convergència i Unió, la Marta Rovira d'Esquerra Republicana i en Joan Herrera, d'Iniciativa, que han anat aquest dilluns a Madrid. Tots tres tenen molt present l'última sentència del Tribunal Constitucional, que consideren que recull el dret a decidir. El president espanyol, Mariano Rajoy, encara no ha aclarit si serà ell qui intervindrà al debat del Congrés, però avisa els que demanen diàleg que no n'esperin res si ja hi van amb el full de ruta marcat. No sé si tenen cap mena d'esperança que avui, en aquesta sessió del Congrés, hi hagi alguna cosa que sigui diferent al no per part del govern espanyol i de l'hemicicle espanyol.
Home, jo crec que independentment del vot, que més o menys està bastant determinat, no? Sempre pot haver-hi algun canvi d'última hora, però suposo que no serà un canvi significatiu i si més no canviarà els resultats. Però jo dic que, independentment del vot, jo crec que és interessant el debat que es faci i els arguments que surtin, no? A mi em sembla que això és tan important com el vot definitiu, perquè, bueno, es veurà una miqueta qui són els arguments d'una banda, de l'altra, i, bueno, qui té més capacitat de convèncer, però sí més arguments, no? Jo crec que és important, jo si fos a la part catalana, que no sé com s'han repartit els papers, suposo que han parlat i deuen tindre uns paràmetres determinats i cada un farà uns determinats continguts, però m'imagino que s'han posat d'acord, no? Perquè si no seria bastant, no seria gaire comprensible. Jo crec que faríem bé de treure'n a l'arsenal d'arguments l'última resolució constitucional, on hi ha tres aspectes, no? Però hi ha un últim molt clar que diu que, bueno, diu les coses aquelles que sempre ha repetit el president de la Generalitat, no? Diu que hauria de ser possible en el marc legal actual exercir el dret a decidir com a consulta, i segon, que això és una qüestió que depèn sobretot de que les dues parts dialoguin i es posin d'acord, no? El tema de la voluntat política que sempre s'ha dit, no? Per tant, jo crec que seria, hauria de ser un dels arguments que es traies, dir, escolti, a veure, estem davant d'un tema que fins i tot el màxim tribunal d'aquest país dir que hauria de ser possible i que l'únic element és la voluntat política i el diàleg i que per això estem aquí, no? Jo crec que seria interessant, que suposo que ja ho tenen previst, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, el que es posarà sobre la taula és la més o menys voluntat del diàleg i la més o menys voluntat política d'intentar buscar una solució, no? Perquè jo crec... No sé, és que parlar sense saber exactament què diran és una mica arriscat, no? Però jo crec que el que han de posar sobre la taula és dir, escolti, a veure, no hi ha res tancat, i jo crec que si cal i una sortida intel·ligent hauria de ser, escolti, a veure, la proposta del dia i la pregunta és una proposta, però bueno, parlem-ne, no? I si aquest ha de ser l'inconvenient, inclús parlem-ne, no? Perquè el Cameron i el Salmon van pactar el dia, el cens, quina havia de ser la pregunta i tal, no? Vull dir, això és un punt de partença, no? Ara, bueno, malgrat que tinguis aquest arsenal d'arguments fins i tot constitucionals i ja està de predisposició, si per altra banda no n'hi ha cap, ni a zero, doncs, bueno, doncs, pot ser un diàleg una mica de sorts, no? Però, bueno, a veure, haurem d'estar atents. Em sembla que és aquesta tarda, no? Si no m'equivoco.
A partir de les 4 de la tarda tenim, bueno, tot el debat.
Bueno, no sé, de tot cas, a veure, en tot cas, resumint, és un pas que s'ha de fer, és a dir, quan tu planteges fer una consulta i, a més, intentar fer-la dintre d'un marc legal, doncs, bueno, has d'anar exaurint totes les possibilitats que tens, no? I aquest és un pas ineludible des del meu punt de vista.
Bernat Picornell, bon dia.
Hola, bon dia.
Què et sembla tot plegat?
Per mi avui serà un dia important, eh? Crec que serà d'aquells dies que haurà de sortir els llibres d'història, i estic convençut que els tres representants que van al Congrés, doncs, a demanar aquest traspàs de competències, ho fan molt conscients que no van representant el seu partit, sinó que van representant, doncs, la societat catalana en general, no? I crec que els seus discursos, doncs, seran en aquest sentit, doncs, el màxim d'oberts possible, d'entrenadors, d'anar a explicar exactament al Congrés què és això que volem fer des d'aquí. i per tant amb aquest esperit doncs, de diàleg o de vinga va, intentem una altra vegada, malgrat que el punt de partida doncs, tant del govern espanyol com del govern català, de la societat catalana és diferent, però tot i així crec que això que ja serà doncs, una tarda allò per mirar-se doncs, què diuen els tres representants, perquè bueno, com quan vam fer amb l'Estatut, com va anar l'Ibarretxe doncs, al Congrés dels Diputats, bueno, són d'aquelles jornades doncs, a recordar, i això, i crec que els tres representants s'han preparat els discursos molt i molt a consciència, i com deia el Jordi, no, una miqueta doncs, segur que també s'han preparat i parlat i tal, segur que no hi ha cap referència a cap dels tres partits polítics, perquè de fet estan representant allà la societat catalana, i bueno, en fi, que jo crec que d'avui en traurem coses, potser a Madrid no en traurem res, però sí que serà un punt d'inflexió doncs, en el procés molt, molt important, molt necessari, que demà segur que recull tota la premsa internacional, a veure quin sentit ho recull, però això, que és un punt important doncs, en el procés.
Domènec, no sé si ho veus igual.
Jo penso que serà un dia difícil perquè... A veure, estic d'acord amb que és un pas que s'ha de fer. És un pas, diguéssim, doncs, que la legalitat te l'imposa i, per tant, diguéssim, és un pas que s'ha de fer. Però quan el Partit Popular ja ha dit no, però amb diàleg, no s'entén massa bé, diguéssim, quines són les possibilitats del diàleg, perquè tampoc no hi ha manera d'aclarir sobre, diguéssim, doncs, què es vol o es pot, diguéssim, dialogar. Jo penso que el problema bàsic és que han d'entendre que Catalunya té un problema, que aquest problema, diguéssim, s'acabarà solucionant, i s'acabarà solucionant amb ells o sense ells. És a dir, si realment hi ha un procés seriós cap a l'independència pot ser de mutu acord o pot ser doncs, perquè una banda doncs, la decideix i s'ha acabat. I, per tant, el qui té les dues opcions és Catalunya, no és Espanya. I, per tant, Espanya, veure el que hauria de fer és intentar dialogar de debò, no començant dient no, perquè si dius no, no sé on és l'actitud del diàleg, vull dir, és molt difícil de poder dialogar amb un no per davant.
Però ells també et podrien dir que ja et presentes al Parlament, espanyol en aquest cas, amb la data, la pregunta, i que, vaja, d'allà no es mou el Parlament de Catalunya. Ho dic per mirar-ho des de l'altra banda, que és l'argument que fa servir.
Sí, però de fet, la
proposta... Dic per fer d'advocat del diable,
Sí, sí, la proposta que s'ha entrat al Congrés no parla ni de data, ni de pregunta, ni res, i jo crec que cap dels tres representants parlarà ni de data, ni de pregunta i tal, també una miqueta amb l'esperit d'escolta, si s'ha de modificar alguna cosa, etc. Doncs jo crec que el problema no és la pregunta i la data, el problema és que no es vol fer la consulta per part de l'estat espanyol i ja està, perquè si depèn de la pregunta, depèn de la data, escolta, modifiquem la data, si fa falta, no hi ha problema.
Alguna opinió més?
Sí, bueno, hi ha una cosa que discrepo amb el Domènec. Jo crec que no hi és possible la independència unilateral, jo crec que no és viable. Avui Europa, la Unió Europea, amb la complexitat que tenen els estats i la complexitat que representa tenir un estat propi, sense diàleg tu no pots independentjar, perquè ja fots l'endemà de poca mà d'independència, fots la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a la frontera, no obligues els empresaris que ingressin a la Seguretat Social catalana, no, clar, no és concebible un estat propi, un estat independent, diu que vulguis al marc de la Unió Europea, sense una negociació, això és evident.
Però si l'estat espanyol no vol negociar...
Si l'estat espanyol no vol, t'hauràs de fotre.
No, t'hauràs de fotre, no. O sigui,
t'hauràs de fotre perquè...
Potser s'haurà de fotre qui no vol parlar.
Sense
no?
Negociació, sigui aquí, a Canadà, a Anglaterra, no hi ha possible de construir.
Val, d'acord.
A veure, sense grans traumes i sense uns cossos brutals, a curt i mitjà
termini... Jordi, per què creus que anem al Congrés dels Diputats a demanar...
Aquesta és l'última ràtio. Estic discutint que jo no veig possible avui dia, amb la complexitat que és construir un estat, no estem al segle XIX, estem al segle XXI, i sobretot el marc de la Unió Europea, construir un estat sense negociació. Aquest és un tema. Va. Per això, què cal? Negociació. I hi ha un acord, hi ha algun tipus de sortida. És a dir, per mi, independentment de que un ja tingui pensat que l'única sortida sigui la independència que sigui una altra, a veure, l'única manera de desencallar el tema és que la ciutadania es pronunciï. I estem en aquestes. que els dies es pronunciï, i en funció de, la, de com es pronuncia la ciutadania, la sortida pot ser una o és una altra. En tot cas, sempre haurem de negociar. Si negocies amb la força dels vots dels ciutadans a darrere, home, tens més força i t'indiquen una mica el camí que has de seguir, no? Jo estic en aquesta tessitura. Mm-hmm. I a més penso que el debat d'avui posarà sobre la taula algo que alguns ja havien donat per amortitzat i estaven a la cinquena fase i estaven fixant dates de declaracions d'independència unilateral, tornarà a posar sobre la taula la necessitat de la consulta. Sí, sí. I jo crec que tornarà a unir no unanimitats, però unir opinions en aquest sentit, que el desllorigador de tot és la consulta. Sí, que, el desllorigador que... de tot, i que ens uneix a tots, federalistes, independentistes, autonomies, plus, el que vulguis, és la consulta, que per mi és el desllorigador. I ara, jo crec que el debat d'avui tornarà a posar sobre la taula la necessitat de seguir pressionant amb altres mecanismes o el que sigui per forçar la consulta, perquè avui no crec que surti... No, no. No crec que surti...
Jo crec que negociació és necessària, com tu dius. Per mi és necessària, volguda o forçada, i segurament amb l'estat espanyol acabarà sent forçada, perquè...
per això la consulta, no?
Correcte,
per tindre una opinió darrere que forci la negociació, sí, sí, però és que en un sentit democràtic.
La declaració unilateral podria ser possible, tot i haver de negociar després amb l'estat espanyol. És a dir, que si el que preocupa és que hi ha una sèrie de coses que s'hauran de negociar amb l'estat espanyol, a veure què és el que ha de pagar a Catalunya pel fet d'independitzar-se, de totes les infraestructures, etc. Si el que preocupa és això, escolta, en un moment o altre acabarem negociant, diguem. Acabarem negociant segurament per la força, l'estat espanyol no voldrà, però ahir, mira, ahir l'Oriol Junqueras ho deia amb el Risto Mejide, no?, en l'entrevista de diumenge, que el 70% de les exportacions de l'estat espanyol passen físicament per Catalunya. Home, l'estat espanyol no voldrà, però potser, segurament es trobarà forçat a negociar amb Catalunya, doncs, què passa doncs, amb una sèrie doncs, de qüestions que afecten tant a Catalunya com a Espanya i que a Espanya li interessa doncs, seguir mantenint, no?, exportacions de cara a Europa, em refereixo.
Va. Domènec, algun comentari més?
No, és que... Diguéssim,
com... No, el que és que la crònica la podem tenir escrita, si voleu, sí, no? Sí. Els mitjans.
No, però diguéssim, caldrà esperar, diguéssim, una mica veure la tarda aquesta, diguéssim, com va. Però jo també penso que hi ha la desgràcia del precedent Ibarretxe, no? Diguéssim, doncs, que l'Ibarretxe va anar allà, va fer un plantejament, li van dir que no, i ha passat algun daltabaix, doncs no ha passat cap daltabaix, eh? Vull dir, no va passar cap mena daltabaix. I, per tant, això... des de l'altra banda és un precedent important, no? Diu, si els diem no als catalans, hi haurà un daltabaix a Catalunya. No hi haurà un daltabaix a Catalunya com no hi haurà un daltabaix al País Basc.
Amb una diferència, que el Pai Barretxe al Congrés era un possible final de trajecte, i en el nostre cas no és un final de trajecte. Avui l'ABC portava una portada d'una via morta, diguem, amb el lloc al Congrés, diguem, no és el final d'un viatge, i per tant això és el que no entenen, perquè tenen el precedent de Ibarretxe, que fins allà ja es va acabar, i segurament hi haurà eufòria, diguem, per part d'alguns membres de l'estat espanyol, del govern espanyol, en aquest sentit, aquesta tarda, però vaja, per nosaltres, escolta, anem allà i segur que tornem tot tan contents com hi hem anat.
Ibarretxe tenia dos diferències. Una era un text jurídic ja que es presentava, era el tràmit d'un estatut. I després tenia una cosa molt important, no tenia el consens social i polític que té la sol·licitud de consulta a Catalunya. Però Ibarretxe, recordeu-vos que en prou feines tenia el suport de mig Parlament.
De fet, Batasuna va votar uns a favor, els altres van abstenir per poder-ho fer arribar allà, però sense donar-hi un suport explícit.
Una peça del vot del CUP, diguem-ne, del Parlament. Uns sí, uns no, els altres abstenció, per aconseguir una majoria que... Però jo crec que l'element fonamental és que no havia el consens que hi ha aquí darrere, no? Perquè recordeu que era això, quasi no arribava a mig Parlament, i aquí, a veure, aquí hi ha un 75-80% de gent que d'alguna manera estaria fora d'una consulta, hi ha dos terceres parts, sembla, si no m'equivoco, del Parlament que li donen suport.
Gairebé.
Els dos a la CUP, però
el PSC, els tres al PSC.
I, ostres, de totes maneres, a la línia que deia el Domènec, a veure... Aquella història el PNB em va prendre molt, ara el PNB, jo, fixem-nos una mica al País Basc, jo ara es faré un esquematisme molt d'allò, però aquells ha dit, el PNB, escolta, aquí què és l'important? El concert econòmic. Estem a Europa, Escolta, no me neallo que els catalans, saps com existeix ell? Passa-t'hi que a mi me coge la risa, que els catalans vagin fent, nosaltres us anem mirant, nosaltres mantenim el Consell Econòmic, tema amb el qual hi ha una unanimitat absoluta al País Basc.
Amb el PP i el PSOE.
Vagis
també.
Del PP a...
A l'UPyD, fins i tot. No,
quin és l'altre? El Bildu, Bildu. Sí. No me'l toqueu, han descobert que l'important és tindre la caixa, negociar el cupo que els dona la gana que passen a l'Estat, que és un pacte polític, en teoria hauria de ser un pacte, un càlcul tècnic, dir, bueno, doncs us passem, sabeu com és la història, no? Jo recapto, sí, sí. Aquest tema de Lloretge, perdó.
No, fes jo recapto, que és molt la dient.
No, és que té molt bo cosa. No riguis. Jo recapto i et passo un cupo pels serveis que tu em dones l'Estat, no? Aquest seria l'esquema. Però després ho pacten políticament. Llavors, les quantitats que passen són irrisòries. Llavors, davant d'això, els bascos...
Passa que el PNB...
Deixa'm acabar. Davant d'això, els bascos... Saps què? Pst, nosaltres anem fent la piu-piu amb els calorons... Perquè, a més, segueixo fent tomogràfic esclàtic. Tu saps què és el País Basc? Amb concert econòmic i sense tiros?
Oh, i tant. Sí, sí.
És l'hòstia, eh? Pot ser l'hòstia, aquell país, eh? Vull dir, ja ho sé que la combinació... Ho he dit a l'hòstia, però... Allò,
no, sí, s'entén perfectament.
Sense tiros amb tot el que representa, no? D'atenció social i tal. I amb el concert econòmic... Les característiques d'aquell país, bueno, en fi.
De fet, quan arribes en cotxe al País Basc, t'adones que allò és diferent. Perdona, per algun motiu, et dius aquí...
Vosaltres perquè sou joves, però abans de... A finals dels 60 o principis dels 70, abans del franquisme, Àlaba, que seguia tenint concert econòmic, igual que Navarra, tu entraves, sorties de, no sé, Logroño o Saragossa i tal, sí, i entraves a Navarra, o entraves a Àlaba... Hòstia, què passa amb aquesta carretera?
Que net, que polit.
Però ratlla, eh? Una carretera, hòstia. El concert econòmic.
Sí, el mateix.
Passa que el gir del PNB no va tan... No és tan conseqüència d'anar i barreja al Congrés. És a dir, de fet, el que deies tu...
Està simplificat.
No, sí.
Però dic que em van aprendre.
Sí, no. Però passa que el... Com que i barreja no tenia... Com que el PNB mai ha tingut consens en aquest sentit, com no l'ha tingut aquí fins ara, Convergència i Unió, com que no tenia aquest consens, escolta, passat-li barretxa, doncs van passar els lendacaris i ara resulta doncs, que tenim un lendacari que va en direcció una mica contrària als plans
I si no m'equivoco, ara potser perquè últimament no he sigut molt, però no he sigut molt, però si m'equivoco, han arribat a nivell d'una sèrie de lleis i tal, hi va bastant d'acord amb el PP, per exemple, la llei municipal, si no m'equivoco,
la llei municipal, favor, sí.
Suposo perquè els hi devia fotre una
perquè
clàusula.
Perquè els protegia...
Una clàusula i tal, qual. Vull dir que, a veure, perquè ara estem amb el nostre i no estem a la guai, però seria interessant, jo dic que al marge això, seguir molt bé el capteniment del nacionalisme basc allà dintre i en relació al PP, perquè potser tindríem... Ens la sorprendria una mica.
Parlant de reformes municipals...
Perdona, que he tallat.
No.
La Fundació Sant Cuat organitza una conferència l'impacte ciutadà de les noves lleis municipals, que com es diu en plural, entenc que parla de l'Arsal i de la llei que s'està tramitant al Parlament de Catalunya. Ho dic bé o no? Però dic bé la introducció, no, Jordi, però espera, un moment. Digues ara.
Per fer propaganda. No, que avui a dos quarts de vuit al museu hi ha una xerrada que em sembla que han titulat l'impacte ciutadà de les...
Noves lleis.
És un debat plural, a nivell bastant... No m'ho fer un debat allò polític, és un nivell bastant tècnic per entendre una mica exactament de què estem parlant, que és una que és l'altra, les incompatibilitats que representen. I llavors la idea és aquesta, parlar de les dues, i amb gent que ha intervingut activament des del punt de vista professional i jurídic, no? El Pep Mir, que és catedràtic de dret administratiu, i la Marta Franca que també ho és. Una autònoma i l'altra de l'UPF, bueno, no recordo. I una miqueta és la idea, clarificar-nos, una miqueta, exactament, a veure, una ja està aprovada, l'altra encara no, que diu una, que diu l'altra, incompatibilitats, i que a la pràctica que poden representar, no?, més enllà de evolucions polítiques, que a vegades fan evolucions polítiques, però no entres al concret i segueixes quedant igual, no?, llavors es tracta de... Perquè, bueno, a veure, conyes a part, és evident que tant una com l'altra, quan estigui aprovada, tindrà una incidència importantíssima.
Tindrà una incidència
brutal. Després en el dia a dia es nota, això.
Sí. Brutal, i ens despertarem, o qui no hagi despertat, es despertarà 4 dies abans dels municipals, veient que allò és un desastre i que no anem enlloc.
Per això deia que em va sobtar quan vaig llegir, no, president, això, em prepara això, hòstia, que el PNB havia votat a favor de la llei aquesta, la de l'Estat, l'Arsal, o com diguin. Vaig dir, hòstia...
Havia protegit alguna figura, em sembla...
Bueno,
del món local basc...
Bueno, allà també té totes les característiques pròpies, eh? Ja saps que hi ha les juntes provincials, hi ha tot un altre sidral. Però... Les diputacions són els que recapten els calés, vull dir... Pss.
La llei de reforma municipal que s'està tramitant al Parlament de Catalunya en sembla molt poca cosa.
Jo no sé pràcticament res.
Em sembla molt poca cosa. Hi ha hagut una roda de premsa recent d'Iniciativa explicant que s'estava redactant, que no acabava de quedar clar quina era la intencionalitat, i el que no s'està fent al mateix temps és negociar o també treballar en una llei de finançament del món local a Catalunya, que és una de les reclamacions que hi havia hagut des de fa molts i molts i molts anys.
Les crítiques que he sentit, precisament, de les poques coses que sé, les crítiques que es fan, com tantes lleis, és que la llei aquesta no s'acompanya amb una llei de finançament. Estava sempre, va passar amb la llei de la dependència, no? Tu fas una llei importantíssima des del punt de vista social, però com deia aquell, com ho pagarem això?
Sí. És que aquest és sempre, diguéssim, el problema bàsic, eh? Aquest és... I de totes maneres, vaja, diguéssim, el que deies tu, Bernat, diguéssim, és veritat, és que l'endemà que funcioni la llei ja veuràs com ho notarem en moltes coses, eh? A nivell local, eh? A nivell de vida quotidiana, cada un de nosaltres tindrà molta influència.
Sobretot els partits municipis, si verdaderament volen picar a rajatabla, que no ha sigut mai, no sé mai com ho has dit en català.
Peu de la lletra, seria?
Peu de la lletra, sí, hòstia, peu de lletra és molt...
Massa suau, massa suau, sí.
El que preveu de dir, hòstia, vostè no pot finançar, vinga, Diputació, no sé què. A Catalunya, el 90%, ara parlo de memòria, però el 85-90% dels municipis tenen menys de 5.000 habitants, eh?
Sí.
Ojo, ja que diu Catalunya, diu tot Espanya.
Però clar, un poblet perdut a tocar de Berga, per exemple... Haurà de baixar a Barcelona.
No cal tenir tan lluny, perdó.
No, jo dic per, a més, demostrar la distància geogràfica que pot haver-hi. Vull dir, si han de baixar a la Diputació de Barcelona, demanar alguna cosa o...
Sí, bueno, perquè... Exacte.
Clar, jo dic Berga, perquè Berga és un...
Fins a 100 cases, Berga.
Sí, clar, és que Berga... Sí, Berga,
quantes comarques passen de 50.000 habitants?
Vaja, no... Deu haver-hi unes quantes que no, bastantes.
No, te'n dic jo, on hi ha les capitals? El Tarragonès, el Barcelonès, el Segrià i el Gironès. I para de comptar.
O sigui, hi ha comarques que estan deixades de la mà de Déu absolutament i sense això, no sé, ara l'altre dia ja estava a la Conca de Barberà i...
Nosaltres vam estar aquest dissabte i diumenge.
Sí, ah, molt bé. Doncs Déu-n'hi-do de la Conca de Barberà, està molt maco Montblanc, diguem, però més enllà de Montblanc, ja tenen seriosos problemes de infraestructures de mobilitat. Per exemple, no hi ha cap institut a la Conca de Barberà, tampoc. Perquè tampoc no hi ha gruix suficient, eh? És a dir, no és que haguem de fer
un
joc d'arreu perquè tothom tingui al costat de casa seva, diguem, però hi ha una sèrie de mancances d'infraestructures brutals a nivell de tren, per exemple, és vergonyós els trens que arriben a Montblanc.
Si tu vols anar en tren, si no vols pagar l'AVE, que val un congo, bueno, l'AVE a més no para, si tu vols anar a Cervera per dir alguna cosa, tu saps les hores que estàs per anar a la Cervera? Si no m'equivoco, són 2 hores i mitja, com a mínim, o 3, eh? He anat de Lleida, a Barcelona amb el tren normal, eh? I he estat 3 hores i pico, eh? Ojo, el parche, clar.
Sí.
I si l'alternativa és un autobús, però que val un congo, clar, hòstia, anar a estudiar a la Universitat de Barcelona és complicat, eh? Per una persona que visqui a la Sagarra o...
Bueno, sí.
La Sagarra, per exemple, que conec una mica, té 22.000 habitants, tota la comarca. 22, té 22 municipis. Però és que dels 22.000, 15.000 ja són Cervera més Guissona. Tots els altres són 150, 250.
I perquè hi ha el bon àrea allà, si no...
Bueno,
la
gran avantatge... No, estic d'acord.
No,
el gran avantatge que té la Sagarra és que tothom treballa, perquè pagesos i no pagesos, i nova immigració i sagarrencs de tota la vida, però tota la vida no, perquè tota la vida estan jubilats, gràcies a la... feina, evidentment, doncs, disminueixen en picat els problemes, però gràcies, efectivament. Té 30.000 a l'àrea, perquè tothom es pensa que l'obrària és, com es diu, l'àrea Guissona és una cooperativa. A veure, és una cooperativa des de la vessant agrícola i ramadera, però el que és la indústria societat anònima, la indústria transformadora. Però bueno, el que és cooperativa són 30.000 cooperativistes, poca broma,
De fet, tenen una caixa.
I més enllà la...
Tenen exacte. Una caixa, es produeixen, no t'ho perdis, es produeixen el llum, la llum.
Uh-huh.
Es produeixen la llum perquè amb la llum que els hi sobra de la indústria, que té un generador, passa fixa i el subministra a les cases fetes per la cooperativa o per la indústria, pels seus treballadors. Subministra la casa, la llum i té la caixa. Per això em deia un del comitè d'empresa, deia aquí, el 50% del sou l'endemà ja torna a estar l'empresa. Perquè ha arribat via caixa, via lloguers, via llum.
Tenen una oficina, si m'equivoco, a Barcelona, al calle, a tocar del carrer Doctor Ferran, per alguna vegada l'he vista. Anaves a dir alguna cosa?
No, justament això, que més enllà doncs, de l'explotació agrícola ramadera, doncs també tenen unes històries muntades allà, doncs, amb una caixa, etc, que és interessant de bueno, és un exemple, doncs, a...
És una caixa que bàsicament és gestionar les nòmines dels treballadors, vull dir, no és que facin, es diguin, a inversions financeres, sinó que ja van les nòmines, això dona una massa que els permet jugar amb aquest diner, m'imagino.
I és un dels municipis de Catalunya, em sembla que l'any 2010... Per
és el que té més immigració.
Té més immigració.
51% tenia.
Té més població immigrant que no pas...
Fa 3 anys tenia el 51%.
Que no sé com ho gestionen, també.
Bueno, però doncs tenim feina. Tenim feina. Bé, aquest problema... Bueno, no és que sigui un problema d'immigració, perdoneu l'expressió. Aquestes circumstàncies, es baixa la problemàtica que podria haver-hi d'incorporació, d'integració, de convivència. Tenim feina. Si la gent treballa, el 90% està resolt.
No, el que passa és que, diguéssim, la integració sí que és més problemàtica, perquè sí, la integració, diguéssim... Sí. A veure, una cosa és que no hi hagi conflictivitat.
Sí.
Una
altra cosa, aquí.
I una altra cosa és que hi hagi integració, que són
lingüística,
dos conceptes
cultural...
Hauríem d'estudiar exactament com d'això, però jo he sentit alguns immigrants doncs, d'aquesta zona parlar un català millor que el meu, diguem.
No, però vull dir que... Bueno, jo quan estic una mica, però la frase aquesta me la va dir una mestra, diguis, president, no confonguis manca de conflictivitat amb integració. Bueno, és veritat, no, jo crec que la feina, l'escola dels nanos són les vies, no? Però bueno, a mi em deien els del comitè d'empresa, em deien, perquè el principal col·lectiu que hi ha a nivell de poble i a nivell de fàbrica, que és el mateix, són els ucraïnesos, precisament. Els ucraïnesos miren per sobre l'ombro els romanesos, que són el segon col·lectiu. Els romanesos del nord miren per sobre l'ombro els romanesos del sud, que es diu que tots són gitanos. I els romanesos i els ucraïnesos passen dels senegalesos, que són el tercer col·lectiu. I els senegalesos passen dels altres. I diu, i els catalans autòctons no es relacionen amb els altres perquè són sobretot feines administratives, tècniques de comandament i tal, no? Bueno, Sí, clar, és complicat, però imagina't, una població amb un 51% d'immigració amb tres col·lectius tan potents com aquests, si la gent no tingués feina, llavors seria explosiu, i això per Guissona va per qualsevol lloc.
Però vaja, que tenen les botigues arreu, sembla que Sant Cugat en tenen tres, de l'àrea de Guissona, si no m'ho
recordo. Carrer 2, com a mínim, que Sant Domènec, que és de Cerdanyola, com a mínim, 2.
I un altre, bueno, carrer Martorell?
Carrer Rosselló.
Carrer Rosselló, perdó, sí. I va per franquícia, vull dir que...
Perdó, jo hi vaig,
I ple, sempre...
Pot estar ple, a
bastant. Penso que té una relació qualitat-preu, està bé, jo hi vaig. Jo vaig al darrere de casa i vaig.
Sí.
I per començar carn, ja tens pizza, i tens llet, i tens aigua, i tens plàtans, per dir-ho.
Sí, tens de tot, està ple.
I vi, i oli, i l'oli no està malament, i fan un vi blanc que tampoc està malament. Bueno, en fi, escolta, si hi va la gent...
Espai patrocinat per ara de Guissona.
No, escolta, aquí explica'm la veritat.
No, per ser un tema, per si vol.
Però vaja, tampoc és per establir comparacions, però vas a l'àrea de Guissona, del carrer Sant Domènec, i està ple a vessar moltes vegades.
Sí,
vas al mercat del cantó de Pere Sant i difícilment veus gent. Vull dir que la gent va comprar on va comprar també per algun motiu, vull dir que
ara,
no?
Ara està, el mercat està en plan de transició, ara.
Sí, però fa 5 mesos, vull dir...
És un tema de cultura de mercat, una cultura de mercat.
El mercat està morint.
El mercat, vull dir que, clar, si pel preu d'un pollastre en un lloc aconsegueixes molt més menjar en un altre, doncs la cosa no està com...
La crisi tot plegat fa que la gent ajusti...
Escoltin, una proposta d'iniciativa que ha fet a Sant Cugat. Iniciativa proposa a l'Ajuntament que ofereixi cerimònies laiques oficiades per un regidor per donar la benvinguda als nounats. La formació ecosocialista demanarà amb una moció al proper ple municipal que organitzi actes civils i sense abast jurídic perquè els ciutadans tinguin la possibilitat de presentar els seus fills en societat amb una celebració sense vinculacions religioses. El que seria una mena de bateig civil, per dir-ho de manera així, pel poc gros. Què els sembla aquesta proposta?
Això ja existeix.
En alguns municipis existeix. A Sabadell, Sant Boi i Igualada. Són els exemples que ens ha posat Iniciativa.
Jo no sé si això és real, és a dir, si és real i hi ha realment una demanda, etcètera, escolta, tot és estudiable, diguem, no? Però acaben d'entrar moltes propostes de tots els colors, de tots els partits i tal, no? Que, no, farem això, i després resulta que ningú vol fer-ho, que ningú té la necessitat, que si vols celebrar, doncs, que ha nascut el teu fill, doncs te'n vas a no sé on i ho celebres amb els teus amics i ja està, no? No sé si és real aquesta... aquesta demanda i per tant hauríem d'estudiar i no sé, suposo que si és en format de moció doncs entenc que hi haurà debat al ple i es podrà mirar si l'Ajuntament podrà contestar realment si hi ha demanda o no hi ha demanda.
Jo de fet de l'únic acte civil que no em podré estar sol a l'enterrament, que aquest sí que m'hauran de fer per força, però vull dir, els altres...
Home, malament,
Sí, aquest me'l faran per força, però els home, altres...
una celebració per un nou nat com tu...
No, però vull dir, a veure, hi ha el naixement, hi ha el casament, hi ha la mort, i no sé si hi ha alguns altres passos d'aquests
importants.
Home, jo el que no puc evitar és l'últim, i espero que me'l facin civil. Ara, els altres dos, jo m'han batejat fa temps i no tinc cap intenció de casar-me, no? Però bé, hi ha gent que es casa i li vol que ho faci un regidor. No sé si amb això passaria el mateix, no ho sé. Hi ha gent per tot.
No, però bé, hi ha un cas, i és cert, diguéssim, d'uns pares que van anar a veure Mossèn Blai per fer una primera comunió laica.
Bueno, m'he deixat la comunió, la comunió.
Una primera comunió.
I mossèn Blai li va fer un atac de cor, gairebé, no?
No. Mossèn Blai, i mossèn Blai, diguéssim...
Està curat d'espanya.
Té un gran sentit de l'humor, i en fi, no...
No, perquè clar, hi ha la component... Clar, és que, a veure, tots aquests d'allà tenen la component religiosa i tenen la component social, per entendre'ns, no? El casament, el bateig i tal, com... Llavors hi ha gent que ho veu com un pas social que s'ha de fer, però en canvi com que no és religiós, vull dir, bueno, no sé.
Clar, però tot té una vinculació, no sé, si et cases per... si et cases civilment, sí. I això té una vinculació legal, això té un sentit, té un... Sí. O sigui, a banda de la celebració, etcètera, té unes conseqüències jurídiques, diguem. Fer una celebració, celebrar per celebrar, celebres on sigui, diguem, no? No sé si insisteixo, no sé si algú és que vol celebrar-ho al ple de l'Ajuntament com la gent que es casa al Camp Nou o s'enterra al Camp Nou, que ara pots deixar les teves cendres al Camp Nou, crec, t'ho he entès.
Més val que hi deixin la pell els jugadors al Camp Nou.
També.
Ara més que mai.
Bueno, no sé, són aquelles coses que...
Tindrem debat.
Jo crec que el PP sí. És perquè el PP es pugui lluir, home.
Si ho posarà. Vaja, que la presenta iniciativa, no el PP.
No, però és perquè el PP pugui dir que no.
No, de totes maneres, és curiós perquè, esclar, diguéssim, des d'un punt de vista religiós, això es resol sempre en un mateix local, que és l'Església, no? I, en canvi, des d'un punt de vista laic, esclar, els casaments els fem en la sala de plens, però llavors els enterraments els fem en el tanatori, i els batejos on els haurem de fer, vull dir, no? És una mica, diguéssim, més complicat,
És estudiar la demanda, jo crec, la demanda, i això, si realment hi ha algú que té la necessitat, doncs, de celebrar, doncs...
Déu-n'hi-do, dels que es casen, que volen que els casin els regidors, tu? No dic ara.
Tinc les xifres, de les
que
puc buscar, No, però és veritat, em sembla que...
Ho sé, perquè l'altre dia una persona que no... Em va sobtar una mica que s'hagués casat, però no s'hagués casat, i això, un regidor i tal, perquè hi ha molta gent que es fa casar pels regidors.
Mira, ara t'ho diré. L'última notícia que tenim, que és del 2012, van augmentar un 9% els casaments i...
Els casaments globals?
Els casaments globals, i dels 363 matrimonis, la meitat es van fer a l'Ajuntament, 157. Vull dir que...
I l'altra meitat amb l'Espai?
Ara estic llegint la notícia així...
Me'n vaig assabentar ahir, perquè em sembla que quan et vas per casar-te, deixem el jutjat, o civil, et diuen si vols que et casi un jutge o un regidor, sembla ser.
Sí.
I a més, aquesta és una variant, l'altra variant pot ser a l'edifici noble, que es veu que és més car, o a l'edifici nou.
Sí.
Per tant, la combinació és regidor o jutge, edifici nou o edifici vell. Llavors hi ha una qüestió de tarifes, no? Per tant, a l'Ajuntament no vol dir forçosament que els hagi casat un regidor, em sembla, el fet que s'hagi casat a l'Ajuntament.
Ara ho estava intentant...
No, perquè es pot haver casat el jutge.
A l'Ajuntament, sí. És que és un pla de tarifa. Saps que a l'Ajuntament vell... No ho entenc, això, però no.
És més bonic, l'Ajuntament vell.
Doncs podries fer tots allà i tu cobrar la mateixa tarifa, tu, i que et casés, que tu volguessis i punt, no compliquis l'existència.
Però el fet que et casi un regidor o un jutge també és un tema de tarifes? És a dir,
no, és un pla de tarifes el nou o el vell.
Val.
Però en el nou et pot casar un regidor o pot casar...
Sí.
Ara, no sé si tots els regidors casen a l'edifici nou, no ho sé. Això no ho sé.
Jo crec que no.
Però jo diria que es podria fotre així, el faríem servir una mica, podria fer tots els casaments a l'edifici vell i cobrar la mateixa tarifa i fora, tu. Coi, que aquell edifici el tenim infrautilitzat, tu, no?
Bueno, és una qüestió, doncs, de despeses de celebració, diguem-ne.
Que faci una tarifa intermitja, si ara és 10 i 25, doncs 35, i tots al mateix lloc, i punto, tu. Bueno, en fi, és igual, tu.
Hi hauria d'haver hagut el jutjat, no? A l'antic ajuntament? El jutjat de primera instància.
No,
el jutjat de primera instància, això l'Argo me lo feia ells, però...
Llavors, si volen entrar els jutjats de pau, els jutjats de primera instància, no volen unificar tots els jutjats a nivell provincial i no sé què.
Sí, això, però vaja, la idea en el seu moment...
Ara el jutjat de pau ja està... Però ja fa anys que està a l'edifici aquell, sí. Perquè, bueno, l'edifici que estava abans també, hòstia, a mi que em perdoni, però, en fi, allò...
Allà Correus, no?
Aquell pis, allò, en fi, era per aixar-la i comida a part, que es diu, eh? Entraves a... Hòstia, calla, una polla, escolti, és el jutjat, això?
Veurem. I també tenim una altra proposta, en aquest cas d'Esquerra Republicana, però vaja, no sé si tindrem molt temps per comentar-la, que insta el consistori a ingressar els impostos a l'Agència Tributària Catalana.
Bueno, una mica en el sentit, doncs, de...
Diu que no generaria cap problema, jo això jo no ho tinc tan clar, però vaja.
No genera cap problema, no, simplement és un pas més.
L'Agència Catalana ho ingressa la Hisenda.
Correcte. Però és un pas i...
Aquí la història és si amb aquests calorons, aquests dies que els té, pues fa caixa o no.
Sí, però és una qüestió de gestoria, purament. Sí, però, diguéssim, és com sí, si tu per comptes no pagues els impostos directament, sí, els hi dones amb una gestoria i la gestoria...
Però, a veure, l'única incògnita està que si això són molts calés, si en aquests dies que tu els tens et produeix uns interessets i...
No? Sí, però a veure, aquests interessets, diguéssim, et serviran per pagar les despeses de personal que et generarà això.
Bueno, clar, també té gastos.
És un... Ben bé, diguéssim, si es cobriran les despeses...
No, també té gastos, té gastos, clar.
Òbviament és un pressupost de la Generalitat i per tant, doncs, per definició té pèrdues, en el sentit, doncs, que òbviament els treballadors públics, doncs, són públics, doncs, per alguna cosa i per un projecte darrere, i és el cas de l'Agència Tributària Catalana, no? Si l'Agència Tributària Catalana algun dia, doncs, ha de ser més que una mera gestoria, sinó que simplement que com diu el seu nom, ha de gestionar els tributs i impostos de Catalunya, doncs, bueno, està bé, doncs, que anem agafant rodatge i està bé, doncs, que com més ajuntaments millor, doncs, puguin anar, doncs, per aquesta via, diguem, doncs, de passar els seus impostos, malgrat que ara de moment, almenys en els propers mesos, doncs els impostos segueixin anant a Madrid al final, però en tot cas és un pas i és una cosa, doncs, per anar agafant allò una mica, doncs, de forma i de musculatura, doncs, aquesta agència que haurà de ser, doncs, l'agència, doncs, que gestioni els tributs de Catalunya en un futur no molt llunyà.
Jo estava pensant si creixerà tal igual, però quan vaig sentir les Maragall vaig decidir que no, que ho faria com sempre.
Però què passa ara amb l'Ernest Maragall?
No passa res, no passa res. Em va semblar patètic.
Però si era un dirigent del tripartit i... Bueno, no?
Sí, amb el qual vam tenir moltes discrepàncies amb la llei d'ensenyament, sí.
Del tripartit, sí.
Bueno, no sé. En fi.
Vaja.
Possible que hi toques anar demanant número amb una residència, ja, home.
Que ets cruel, però l'edat té alguna cosa a veure per presentar-se a les llistes?
Home, si quan en tens 72, sí.
Per què? Pots aportar experiència, no?
Perquè són 5 anys al Parlament Europeu. I
no, no seran 5 anys. En el cas de l'Ernest Maragall ja està...
Bueno, ja m'ho imagino, perquè no me'l imagino.
No seran 5 anys.
Amb 77 anys, no? L'home agafant cada setmana a l'avió per anar a Estrasburg, allò, a Brussel·les.
Home, però hi ha gent que amb 77 anys avui dia té una forma física extraordinària, sí, sí, eh? Sí, sí. No sé si és el cas, però, en fi.
No complir diria els 5 anys.
No, però al principi ja sabem, diguem que, bueno, de fet a tots els parlaments, diguem, tu pots deixar l'acta i tal, i en el cas del Parlament Europeu està molt més extès el fet, doncs, de pactar, no? Perquè si tu presentes en una coalició per aconseguir un diputat, doncs, ja... De fet, Esquerra Republicana, en aquest últim mandat, doncs, em sembla que l'Oriol Junqueras va estar-s'hi 2 anys, l'altre amb els bascos un any i mig, i després els gallecs hi han estat un any, diguem, per tant...
A més, té l'avantatge, però no, perquè canvies i anem a usar entera, no passa res.
Exacte, sí, de fet, de carrer.
Quin és el diputat de tal partit? Diu, sí. Qui manda?
Sí, sí, sí. En aquest sentit hi haurà un debat de cara, i això és una altra cosa, de cara als candidats a la Comissió, bueno, per dir, doncs, la Comissió Europea, bastant interessant. Hi haurà un debat televisat a 20 països de la Unió Europea, que jo crec que posarà nom a bastantes coses, la gent començarà a col·locar els partits europeus al mapa, per tant és interessant.
Això és el que farà Europa, aquesta, vam dir moltes vegades, aquesta sensació de que hi ha candidatures europees per famílies polítiques.
Que la gent sàpiga el que vota, i està molt bé.
Escolti, no hem de deixar aquí. Jordi Casas, Domènec Miquel i Bernat Picornell, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Bon dia.
Ho sap, ho dic, això.